Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, quan el 1289 tornava a ser a Montpeller, on escriuria l'Ars Inventiva Veritatis, versió reduïda i simplificada de l'art, ja que París havia tingut dificultats en transmetre-la adequadament i de manera comprensible tota la complexitat de la seva proposta i d'art amativa del caràcter místic. El 1290, després de passar per Gènova, tornà a ser Roma i on seria rebut per primera vegada pel nou papa Nicolau IV, el qual es posaria un pla de combinat d'evangelització i croada sense èxit. El 1291, amb motiu de la caiguda de Sant Joan d'Acre, darrera plaça dels estats croats de la Terra Santa, escrigué el llibre de passatges, la primera obra en la qual tracta del tema de la croada. Però decebut pels seus escassos èxits diplomàtics i convençut de la infal·libilitat del seu sistema per a la conversió dels pagans, es traslladà de nou a Gènova, on preparà un viatge cap al nord d'Àfrica per tal de disputar amb els savis musulmans. L'èxit esperat d'aquesta missió havia de ser la prova que convencés els tebis governants. Però quan ja estava tot a punt d'embarcar, s'apoderà d'ell una crisi de pànic per por a morir a terres que anava a evangelitzar i en el darrer moment suspengué el projecte.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 9 del vespre, Espais de Saviesa a Temps de Diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, through valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. In a the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear. I cannot explain this, dear, I will not even try. For I know one thing, love comes on a wing. For tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. And I know just one thing, love comes on. Tonight I will be by your side, but tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I may be by your side.
Què tal, amigues i amics? Com esteu? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà versió dissabte fins a les 9 del vespre, repassant tot el que ha donat de si el Compromís Ciutadà d'aquesta setmana. L'hem dedicat a parlar de cinema, cinema documental, a propòsit del Docs Barcelona, i ens ha visitat el director d'aquest certamen cada cop més important en el seu gènere. Ho farem, com sempre, alternant els continguts amb la bona música, música com la que acabem de sentir de Nick Cave, aquest To Be By Your Side, de Bruno Culé, de fet, interpretada per Nick Cave. També podrem escoltar Arvo Part amb aquest Spiegel im Spiegel, un tema profundament intimista, i també la banda sonora de les pel·lícules Calvary i Timbuktu. Són cançons que no tenen per què estar relacionades amb el contingut del programa, més aviat al contrari. L'única excusa que fem servir per posar-les és senzillament perquè ens agraden i perquè és un bon moment per escoltar-les. Us deixem, doncs, amb el Compromís Ciutadà.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana el Compromís Ciutadà el volem dedicar al Docs Barcelona, i és que aquest certamen ja ha passat per davant de nostra pràcticament, per bé que tots els temes que hi apareixen als seus documentals segurament que no han passat, sinó que són ben vigents i que segurament ho seran durant molt de temps. Per parlar de tot plegat, i fins i tot que ens està aquí alguna de les pel·lícules que s'hi han projectat, algun dels documentals, doncs ens acompanya avui en Joan González, i ho farà al llarg d'aquesta setmana, que és el director del Docs Barcelona, i aquí saludem ràpidament. Joan González, molt bon dia, què tal?
Bé, molt content.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí, content, ha anat bé això? Sí, no?
Ha anat molt bé. Bueno, de fet, és el primer cop a la història que trenquem la barrera dels 10.000 espectadors. I la veritat és que no era una fita. I quan vam estar començant a fer els nombres de participants i d'espectadors i tal, vam veure... El diumenge al matí vam veure que sí, que trencàvem aquesta barrera psicològica de passar de 4 a 5 xifres I això vol dir que els documentals interessen molt a molta gent.
Quants certamens són, ja?
Mira, serien 19. Uh-huh. El que passa és que els 10 primers va ser dedicat només al sector professional. Uh-huh. Obert al públic, com a festival, seria la 10a edició.
Quin és l'argument que et fa explicar o que t'ajuda a entendre que s'ha superat aquesta barrera a tants visitants?
Bona pregunta. Ara ho estarem analitzant, aquests dies. Jo crec que la pròpia evolució del festival, que va any rere any, l'any anterior havia crescut gairebé un 20% d'espectadors, aquest any creix un 30%, és a dir, que ja té una trajectòria. Jo crec que també la comunicació.
Comunicació, vols dir?
En aquest cas, hem apostat molt més per xarxes.
Val.
I creiem que aquí hi ha una part de l'èxit. I també, segurament, el canvi d'imatge que hem fet.
Ah.
Que hem fet una imatge més fresca. Bueno, la veritat és que es fa una mica difícil i ara ens reunirem amb tothom que ha participat.
Fer el balanç pertinent.
Sí, i per veure aviam si som capaços d'endevinar per què s'ha produït aquest fet.
Jo llenço una hipòtesi, però uh-huh. Pot ser que no tingui res a veure. La hipòtesi és la crisi, que ens sensibilitza molt i que fa que obrim la nostra ment i també que busquem conèixer altres realitats que també estan afectades en dimensions diferents, però no ho sé, podria ser.
És possible. El fet és que el documental arreu del món està visquent l'edat d'or i a tot arreu interessa cada cop més les pel·lícules de la realitat.
Bé.
I, per tant, pot ser una explicació. El que passa és que el que pretén el Docs Barcelona és fer possible la trobada entre un documental i un espectador. És a dir, que hi ha documentals que tenien a veure amb el món dels refugiats, hi ha documentals més intimistes, hi ha documentals que tenien a veure amb la felicitat. Bé, era trobar a cada espectador aquella història que l'interessés amb ell.
Està bé. Va, de fet, ara has comentat això, de més intimistes, de que si... No, de la guerra no, has dit dels refugiats. Has parlat de... Bueno, també, que m'imagino que referies a Swedish Theory of Love, no? O sigui, que el ventall és bastant ampli i precisament tu ens portes aquí això, aquest ventall ampli que ens l'aniràs presentant al llarg d'aquesta setmana, correcte?
Correcte.
Ens hi posem o què? Comencem
sí,
amb un d'ells?
Sí, sisplau.
La Niña Sombra, Niña Sombra, he trobat fascinant aquesta història, però explica'ns-la tu, sisplau.
Sí, és una directora xilena que es va exiliar al Canadà i fa molts anys que viu allà al Canadà, per tant, cinematogràficament és una directora canadenca
sí.
Que fa pel·lícules, però al mateix temps té la seva vida. I en la seva vida li apareix un dia una herència no volguda que va tenir la mare també, i és que es va quedar cega. I ella, com a directora, el que fa és explicar aquest procés fent una pel·lícula. I ens explica com una persona va perdent la vista i aleshores que entra en un món desconegut, perquè aquesta Maria Teresa Larraín, que és la directora, deu tenir 60 anys, més o menys.
Va néixer l'any 51. Per tant, mira, doncs sí, 66...
65.
65, sí.
I ens va narrant aquesta història, no? Mm-hmm. És a dir, com una persona perd la vista i com això ho narra amb el seu físic, que és fer pel·lícules. Per tant, és la pel·lícula d'una persona que perd la visió.
Això té a veure amb els venedors... Si ens ho pots explicar, no? Perquè veig que està aquí a la sinopsi, no? A Xile, no? A l'Alameda, eh?
Bueno, això, clar, ella aleshores es fa moltes preguntes...
Sí.
Se'n va veure la seva família, que és xilena, que viu a Xile, i empatitza amb els cecs que venen objectes per guanyar-se la vida i, per tant, crea un vincle de relació d'igual a igual, no tant per la seva faceta professional, sinó per una condició de vida que és que ja no hi veu. Mm-hmm. I aleshores fa un recorregut per un costat en primera persona... Per un altre costat, el fa empatitzant amb altres cecs com ella i veient les reflexions que li porta tenir aquesta nova percepció de la realitat. I al mateix temps, també, lluitant pels seus drets perquè en una primera fase no se la reconeix com a cega canadenca, per dir-ho així, i també té un punt de reivindicació del seu estatus de ciutadana canadenca. Bé, és una barreja, com totes les grans pel·lícules, una barreja de diversos elements,
sí.
Però el to primer, la base, el fonament, és una història intimista d'algú que t'explica un procés de la seva vida, i en aquest cas és el de la ceguesa. Mm.
Per què l'has volgut destacar com a una de les pel·lícules? Això pots deduir que m'agradarà saber també per què has destacat les altres, però en el seu moment, no?
Primer perquè és una gran pel·lícula. Tot el, vam rebre 450 pel·lícules de 65 països. Per tant, hi vam seleccionar un 10% només. Per tant, i malauradament es van quedar moltes pel·lícules fora. Per tant, el nivell de tall és que són grans pel·lícules. Perquè aquest mateix tema, si no fos una gran pel·lícula, seria un fantàstic tema mal guanyat com a pel·lícula. Però no, en aquest cas no és així. Segon, perquè ens agraden també que hi hagin pel·lícules intimistes en el festival. No sé, i ara amb aquesta pregunta em fas pensar en algú que no havia pensat ni abans ni ara amb el festival. No sé si té a veure amb que sóc fill d'òptics i que ma mare s'està quedant cega.
Ostres.
Però no ho havia pensat mai.
Ostres. Deixem aquí?
No, és interessant perquè quan a vegades...
Jo també t'ho deia, perquè anem esgotant el temps, per això t'ho deia, però no, digues, és interessant.
No, que a vegades hi ha preguntes que et fan que et preguntis coses que no t'has preguntat abans. I aquesta última teva ha estat un cas.
Thank you.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
En Joan González és el director del DOCS Barcelona. Aquesta setmana estem parlant precisament d'aquest certamen documental que se celebra anualment aquí a la ciutat de Barcelona i que ha presentat, entre altres pel·lícules, una que es titula Sonita.
Va ser la pel·lícula que va obrir el festival, Sonita. Mm-hmm. Venia ja precedida amb el Premi del Públic de Sundance i el Premi del Públic d'ITFA. ITFA és el Festival d'Amsterdam, que és el més gran del món en el camp documental. Més de 200.000 habitants, espectadors. Gran, gran festival.
Paraules majors, sí.
Molt, sí, és el número 1 del món.
No, molt bé.
I és una pel·lícula que narra la història del somni d'una noia. La noia, el seu somni és que vol ser rapera. Té, quan es fa la pel·lícula, té 17 anys, més o menys, 16, 17. L'únic que té un parell de característiques. Una, que és noia, que és dona, i dues, que el seu origen és afganès i està vivint a l'Iran, acollida en un centre d'acollida. Mm. Per tant, el seu somni de ser rapera en una societat com la iraniana sembla més difícil, perquè, bé, allà les dones no tenen tan fàcil per cantar. Però un dia d'Afganistan arriba la seva mare i li diu que ha de tornar amb ella perquè l'ha de casar. Per 8.000 euros. Perquè necessita aquests diners per mantenir la família.
Ai.
Aleshores, aquest somni es fa no més complicat, sinó que sembla que tot s'esberlarà, no?
Que es trenqui.
I aleshores es provoca una situació que a vegades passa, que és què faig jo com a director, en aquest cas com a directora, una directora iraniana, diriges la pel·lícula, què faig jo? Em limito a observar o intervinc?
Ostres, molt bona, eh? Clar.
I en aquest cas la directora no es va limitar a observar, perquè veia que sí, que podria tenir una pel·lícula que no sabríem fins on acabaria,
sí.
Però que aquella noia passaria de tenir un somni a estar casada per diners amb algú que podria tenir 40 o 50 anys o 60. És a dir, que la vida li canviaria absolutament.
I es pot explicar alguna cosa més de com acaba? Això ja seria fer un spoiler, no? Segurament, o no?
Sí. Clar,
és que no sé per què, en ser documental... Clar, el fil argumental també és diferent, no? La trama té... No? A veure, explica-ho. Sí.
No hi ha cap diferència entre documental i ficció. Són pel·lícules, l'única... Una és creació d'un guionista i les altres són filles de la realitat,
sí.
Però la construcció de la pel·lícula com a pel·lícula... Absolutament.
No, dic perquè a vegades ja vas a veure una pel·lícula i en els documentals passa que ja saps què és el que hi ha en el documental. Saps què et vull dir? Potser la pel·lícula no ho saps tant, em referia a això, eh?
Sí, els però... documentals no hauries de saber, excepció feta, clar, excepció feta que et narrin alguna cosa que ha passat, però aquí la gràcia està com construeixo jo una pel·lícula atractiva, interessant, sobre un fet que ja sé que ha existit i sé com acaba. El repte encara és més gran.
Clar.
Però en qualsevol cas has d'explicar una història que tingui atrapat el teu espectador i vulgui saber més. Mm. En aquest cas, la directora intervé, a Sonita, i fa que pugui guanyar temps la Sonita. Per tant, la directora li paga uns diners a la mare i aconsegueix la Sonita gravar amb unes condicions una mica precàries un clip que es penja a internet, que és detectat, que guanya un premi i li obre les possibilitats d'anar a estudiar a una escola on van joves músics d'arreu del món i està convidat per una escola a Utah, als Estats Units, per fer possible el seu somni.
Uau! La descripció sí que parla una mica d'això. Totes aquestes pel·lícules són recuperables o no, després?
Algunes d'elles estaran en la prolongació del DOCS Barcelona, que és el documental del mes, que és l'exhibició de la mateixa pel·lícula a 77 sales, aquí a Colòmbia i a Xile.
Caram.
I algunes d'aquestes entre d'elles Sonita es podrà tornar a veure.
Molt bé. De fet, no hem dit una cosa que penso que és interessant, que és que moltes pel·lícules ja col·loqui després, no?, el director o directora.
Sí, sí, sí. Aquest ha estat un element obsessiu del Docs Barcelona, de voler generar l'experiència de que un cop acabi la pel·lícula puguis parlar amb el director o directora que l'ha fet. I aquest any, 3 de cada 4 pel·lícules tenien el director a la sala.
En el cas de Sonita?
També.
I què tal conèixer la directora? Nom?
Rogmae, sí.
Sí, això segur. T'ho deixo a tu, et deixo els
noms. Mae Gaman. Bé, ella va explicar justament això i va explicar que en un moment determinat ella va decidir que entre observar i mirar de que no es fracturés una persona, de que no li canviés la vida d'una forma tan dramàtica,
sí. Sí.
Que és la forma tradicional a l'Afganistan com les noies es casen,
sí, sí.
Doncs va fer el pas. I quan li van preguntar, i ara la Sonita què fa? Diu, està estudiant dret.
Utah?
Crec que sí, no ho recordo, sincerament. I vol dedicar-se a drets humans. I aquesta noia està sent reconeguda com una de les joves d'aquell àmbit del món amb més influència en els pròxims anys.
Caram, tu, del poc o res al gairebé tot, no?
Sí, és un personatge que quan la veus a la pel·lícula té una extraordinària força tranquil·la. Té una gran determinació, des de la més absoluta tranquil·litat, però veus que té una determinació molt gran i que té una fusta de líder tremenda, però des de la calma, no des de la força, sinó des de la calma. Realment un personatge extraordinari.
Anosphere. than the hell-forced sun, Lochtan free of long break, waving no shore, is the
Ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
Aquesta setmana, al Docs Barcelona, aquí al Compromís Ciutadà, estem repassant pel·lícules de la mà del seu director, el Joan González.
Gràcies a tu.
The Swedish Theory of Love, aquesta meravella de país del que tots són flors i violes, i potser, ara m'imagino, la pel·lícula diràs... que reflecteix que potser no són tan flors i violes, no? Que també té els seus aspectes.
Bé, és una reflexió molt interessant que fa l'Eric Andini, el director, que bàsicament planteja una dicotomia, que és societat del benestar igual a societat feliç.
Bona, eh?
I ell,
bona pregunta.
A partir de la seva mirada... Que per un costat és profunda, però en la superfície és irònica, a vegades humorística, a vegades cínica, ens planteja això. Ha estat un dels grans, de les grans, grans, grans sorpreses del festival d'aquest any.
Ah, sí?
Sí, perquè es van exaurir les localitats a les dues sessions i ens va sorprendre. Va sorprendre que una pel·lícula de la qual no es coneixia gaire... El director és una mica més conegut, però el 95% dels espectadors que van a veure pel·lícules van pel tema, no van pel director. Hi ha pocs directors de documentals que siguin reconeguts, que tinguin signatura.
Yeah.
I aquesta pel·lícula va cridar l'atenció i va encuriosir i va fer que els espectadors hi anessin. I el que planteja és, bé, Suècia, a partir de la socialdemocràcia, es planteja com el benestar com un objectiu.
Sí.
Vale? Mm-hmm. L'aconsegueix, en els rànquings és el número 1 del món, al mateix temps és una societat molt individualitzada, es buscava la plenitud de l'ésser humà com a individu, i uns anys més tard hi ha un molt alt percentatge de ciutadans que viuen sols. Que no és ni bon, ni dolent, ni tot el contrari, però viuen sols. Però el que més crida l'atenció és que hi ha un molt alt percentatge de ciutadans que moren sols. I aleshores es planteja això, perquè hi ha alguna seqüència a la pel·lícula on es va amb assistents socials i amb algun metge a casa d'un senyor que fa setmanes que ha mort i que ningú l'ha trobat a faltar.
Bueno. Ostres.
Per tant, és una pel·lícula profunda
i dura,
que al mateix temps se'n va a buscar el país més pobre i amb condicions de vida pitjor, i que ara mateix no et sé dir quin és, un país africà, i allà es troba un metge suec i aleshores compara benestar i felicitat. I diu, no, aquí sols no estem mai, aquí a l'Àfrica. Aquí qualsevol cosa que passa es comparteix, sigui bona, sigui dolenta, sempre estàs amb la família, amb els amics... Sí? i planteja aquesta dicotomia. Benestar igual a felicitat? I aquí et deixa.
Però com vincula la solitud amb el benestar?
No, ell planteja que les dades estan dient que la ciutat sueca és una ciutat individualista, on la gent viu sola, però el drama és que la gent mor sola i molta gent no és reclamada per ningú. O sigui, que està profundament sola. I ha mort profundament sol. Val? I es planteja si això és una societat sana. Sí? On la gent... això, que algú desaparegui i ningú sí, sí. li faltava, vol dir que hi ha hagut molt de temps de molta solitud. No? Bueno, aquest és... L'Eric Gandini li agrada tocar aquest tipus de temes i també és molt curiós veure el món Àfrica, no? El món que diu, ostres, aquí la gent no té ni la meitat de la meitat del que hi ha a Suècia. Però els riros són més grans. Hi ha, sembla aparentment que benestar i felicitat hauria d'anar més junt i no sembla que sigui aquest el cas. I aleshores ell el que fa és reflectir-ho, posar-ho en una pantalla i a partir d'aquí que cadascú tregui les seves conclusions, no? Però és molt interessant i hi ha una seqüència també molt maca i molt divertida on està a l'hospital i veus un noi que està dret i té un... I primer no veus que té. I després veus un pal i acabes veient que està allà dret, està caminant i té una llança travessada pel mig de l'estómac i et quedes allò xocat, no? Dius, ostres, quina imatge, no? I els mitjans que té per operar són molt precaris, però els somriures estan a tot arreu.
Però un hospital africà?
Africà. Sí, sí. Un hospital amb condicions molt precàries.
Val. Presenta també... O sigui, això és extrapolable a les societats escandinaves, en general, o d'això no en parla?
No, ella es centra només en Suècia. Es centra només en Suècia, que és la seva societat, i és la reflexió i l'aportació que ell vol fer.
Però ell és italià, no?
Ell és d'origen italià, sí.
Ah, val, però viu a Suècia...
Sí,
val.
Sí.
Va venir?
No, l'Eric no el vam tenir aquesta vegada, va ser un dels directors que no vam tenir.
I quin és el motiu que us va portar a projectar aquesta pel·lícula?
Mira, aquesta pel·lícula l'hem detectat a Copenhague i, bueno, vaig ser jo qui la va detectar i em va semblar que plantejava un tema molt interessant i transcendent. Però el que m'agradava més és que no era una pel·lícula pedra, pesada... No, que era una pel·lícula on somrius, on et sorprens, on a vegades rius... És a dir, que la manera de presentar la pel·lícula i la manera de presentar aquest tema existencial... era molt, molt fresca, no? I, per tant, molt atractiva i, per tant, bueno, que arribaria molta gent per la posada en escena, per la forma com s'ha narrat, no?
A part d'aquesta teoria sueca de l'amor, ens has parlat també de Sonita i de la Niña Sombra, i de les dues anteriors sí que s'ha recalcat un cert esperit vitalista, o almenys amb la Niña Sombra sí que hi ha un sentit de l'humor, em feia referència a tu, eh? I amb Sonita, doncs, aquesta vitalitat, això també és condició sine qua non per ser pel·lícula del Docs, o no?
No, el que passa és que quan... aquesta pel·lícula, per exemple, The Swedish Theory of Love, no té un protagonista. Mm-hmm. Les altres sí, les altres que parlàvem aquests dies anteriors tenien a Sonita i teníem a la directora, Maria Teresa Larraín, que eren les protagonistes. Sense un bon protagonista no pots fer una bona pel·lícula. Sigui la ficció o sigui el documental. Has de tenir un bon protagonista. I aleshores les pel·lícules corals, on el protagonisme està repartit, exigeixen més elaboració per part del director. Són pel·lícules més complexes, i aleshores has de construir més. Però una pel·lícula protagonitzada per algú que no tingui força com a protagonista, ho tens molt complicat per fer una bona pel·lícula.
I malgrat tot, aquesta és una de les bones, no?
Sí, sí, sí.
Està bé.
Thank you. koyen fasoe mbale mwa lu tombok tu yen fasoe koyen fasoe singin lu tombok tu yen fasoe gode min seno le kase la la go tombok tu de min seno be hami na Kamale nombe kasila badinya badinya duwe tombaktu e sindia sindia duwe malibaye yankalu yaine faso
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
A Borlas Tango, de què va aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula és una gran pel·lícula. Ahir em deien que estava a 10 sales a París. Ostres. Produïda per Wim Wenders.
Sí.
I dirigida per Germán Krall, que és un autor argentino-germànic.
Uh-huh.
I és la història d'una parella, la més famosa parella de tango argentí, que van ser parella professional durant molts anys i parella sentimental una part d'aquests anys.
La primera part o la segona?
La primera. És a dir, és una història d'amor que comença quan en un barri de Buenos Aires, ells es coneixen. Ell ballava tango trepitjant ous. Allò era un fatal ballarí de tango. I ella el va detectar i va... Bueno, el primer cop que la va convidar a ballar, doncs ja, allà va néixer una relació. Després van perfeccionar i van dedicar-se al tango i van ser parella sentimental. I arribat un punt van deixar de ser parella, però continuaven ballant. Mm-hmm. Des de la professionalitat i a vegades també des de la ràbia i des de l'odi, però continuaven ballant.
Per tant, és la mescla perfecta, no?
Bueno, és una història intensa que al mateix temps té una extraordinària posada en escena en coreografia. Hi ha unes coreografies extraordinàries, i barreja la història d'ells amb la història de joves ballarins que fan d'ells quan eren joves,
sí.
I que els fan ballar en fàbriques, es fan ballar a sobre d'un pont de nit fosc, amb el terra moll. És a dir, construeixen coreografies de gran bellesa. Però no únicament això, sinó que hi ha un moment que quan eren parelles, ell se'n va al Japó i s'emporta tres o quatre ballarines, però no amb ella. I ella s'aixopluga amb un altre home. Hi ha un moment en què una dansa, un tango, explica això d'una forma meravellosa. Aquesta situació de triangle, de força, de robar la parella, d'una forma... Vaja, jo crec que és una peça meravellosa de com amb una dansa pots explicar un tros de vida. I que, bueno, ens va agradar molt. I després ja ell troba nova parella i ella li planteja que en el viatge, en un altre viatge que fa, si torna amb ella, i si no vol tornar amb ella ja no val la pena que torni. Per tant, que ha de triar que no vol que torni a ballar amb la que havia sigut el seu amor i amb la que havia sigut la seva parella tota la vida. Per tant, s'acaba la relació professional perquè la parella d'ell posa el veto. És a dir, és una història humana d'emocions fortes i al mateix temps una traducció en una pantalla d'una gran bellesa del tango. Extret d'un espai de dansa, col·locat enmig del carrer, col·locat en fàbriques, col·locat en sales d'assaig... Bueno, una barreja entre una bona història i una posada en escena meravellosa. Meravellosa. Realment aquesta pel·lícula té molta força estètica, on veus això, on veus que el tango és una gran dansa i que es poden crear coreografies meravelloses. I el Wim Wenders aquí, estic segur que ha jugat un paper determinant.
Pel que descrius, és una pel·lícula més pel·lícula, menys documental. Pots dir el que... Vull dir, si he ficat la pota molt, ho pots dir, no hi ha cap mena de problema, eh?
Sí, no has ficat la pota. No hi ha diferència entre pel·lícula i documental.
Tot em referia més a un estil Hollywood, eh? Volia dir això.
No, ficció i documental serien dos gèneres, però les pel·lícules són pel·lícules. I després són bones, dolentes o regulars, però no. Però això és molt habitual. És molt habitual que hi hagi aquesta concepció que des de fa... Bueno, des del festival i des de molts altres àmbits mirem d'ajudar la gent a que trenqui aquesta idea de pel·lícula. No, és que un documental és una pel·lícula. O sigui, hi ha qui diu que tot allò que es projecta en una pantalla és una pel·lícula. No sé si això és cert o no, potser ara ja no és cert, perquè les òperes que es projecten no estan plantejades com a pel·lícula, però no hi ha diferència. Una pel·lícula serà d'acció, un thriller, documental, serà el que tu vulguis. Però totes les pel·lícules segueixen la mateixa regles del joc. I si em deixes ser atrevit, totes les obres que tenen com a factor comú el temps segueixen les mateixes regles del joc. encara que durin 60 segons i estiguin en un informatiu.
Home, aquesta és forta, eh? Kandahar Journals. Uf. Fotoperiodista, primera línia de combat a l'Afganistan i a partir d'aquí...
Sí, és... No és la història d'un fotoperiodista a la guerra, és tu estàs a la guerra acompanyat d'un fotoperiodista. És a dir, tu no el veus mai amb ell, sinó que tu veus el que ell veu i tu vius el que ell viu. A mi em va fer pensar molt, encara que la dimensió és diferent, amb l'inici de Salvat el soldado Ryan. I tu estàs allà. No hi ha ningú que t'expliqui que allò és una guerra. No, tu estàs allà al mig, tu veus com si no t'ajuts, una bala t'arribarà, perquè amb la seva càmera el Lluís el que fa és portar-nos en allà. Però està visquent el que ell viu. I et fa viure tu el que ell viu. Ha estat una experiència molt, molt interessant de veure aquesta pel·lícula i la vam voler portar perquè tenia aquesta fortalesa i aquesta duresa del que és la guerra. I fins i tot ens regala una seqüència que és que ells estava amb una unitat canadenca fent de fotoperiodista i l'enemic eren els talibans, a qui mai van veure. Mai. Només van rebre les seves bales, les seves bombes, però mai van veure. I ens regala una seqüència que surt d'arxiu d'un altre lloc on veus una unitat de talibans de nit, només de nit, i veus persones que passen en un lloc que hi ha una paret i un foco que il·lumina i persones que passen per allà. És a dir, una mica com si fossin fantasmes. És a dir, la guerra contra el fantasma que lluita contra tu, que tu mai tindràs percepció d'ell, no? Realment, jo crec que ha estat una pel·lícula que ens ha... Bueno, que ens ha col·locat enmig d'una acció de guerra i que veus que no és tan aparatós, de tants tancs i tals, en realitat són de 25-30 persones, a vegades hi ha helicòpters, a vegades hi ha més gent i hi ha més acció, però que són petites unitats que estan lluitant contra un enemic que no saben ben bé ni per on està.
Una mica la sensació aquesta de viure en un planeta a part, com desconnexió del món, no?
Absolutament, absolutament. És una altra... Sí, sembla com... És a dir, si no és perquè... Vaig dir una tonteria. Si no és perquè és real, pensaries que estàs en una pel·lícula de ficció. Dius, però això és així, això... Es viu així. I la proximitat d'ell amb una càmera.
Amb càmera autònoma, d'aquestes subjectives?
Sí, a vegades subjectives i a vegades la seva mateixa càmera fotogràfica on enregistra.
Val.
Però el tema és això, és que tu estàs allà permanentment. I a vegades té moments de pausa perquè està fent de fotògraf el Capitol, el dels Estats Units, i després tornen allà i és això. Però això de la guerra és real? Això forma, és a dir, forma part... De quin univers forma part, no?
Sí, perquè
l'univers meu de ciutat és un altre, no? No, molt interessant, un home que va estar, un director que va estar aquí a Barcelona, compartint
amb el públic. Palu.
Sí,
Palu.
Va estar compartint les seves experiències amb el públic, de generar aquest debat que parlàvem l'altre dia, d'aquest triangle pel·lícula, director-espectadors, no?
Sí.
Que enriqueixi, perquè moltes vegades aquestes amb preguntes, quan acaba la pel·lícula, doncs mira, tens preguntes, aquí tenim, et posem el director perquè pugui respondre. Que és una cosa que sempre hem procurat al Docs Barcelona i aquest any hem tingut un altíssim, allò, 3 de cada 4, estaven aquí, i els directors encantadíssims.
Home, això ha de ser molt gratificant, eh?
Molt.
Poder parlar amb el teu públic ha
molt,
de ser molt gratificant.
Molt, perquè a la sala hi ha menys gent. Per televisió poden veure desenes i centenars de milers, però no tens tant feedback, mentre que una reacció immediata d'algú que està davant teu a tres cadires...
Clar.
Això és... I això els directors ho agraeixen moltíssim, 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 moltíssim.
Com ho compaginau, el vídeo, amb filmar amb fotografia?
Bueno, és la mateixa eina. És la mateixa eina. O sigui, la càmera fotogràfica podia filmar, la càmera fotogràfica podia fotografiar.
Per tant, diguéssim que hi ha moments de la pel·lícula que queden interromputs perquè en aquell moment deixa de fer pel·lícula per fer foto.
Sí, i les fotos també apareixen a la pel·lícula.
Tira amb ràfaga, ell? Dispara amb ràfaga?
En alguns moments sí. En alguns moments sí, i en altres moments vas veient fotografies que ha fet ell d'aquell moment, no?
Ho dic perquè m'ha semblat veure en el tràiler això que, clar, passant una fotografia darrere l'altra així molt ràpides i si són tirades amb ràfaga, doncs crea aquesta sensació de moviment, eh? De fet, la pregunta era això, si s'inclou...
Sí, sí. Hi ha unes seqüències...
Aquesta sensació que... de stop motion, no?
Sí, 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 sí. Algunes seqüències d'aquestes hi ha, sí, sí. Igual que estàtiques, igual que imatge en moviment.
Joan González, que esgotem el temps, ha estat un plaer tenir-te aquesta setmana parlant del Docs Barcelona i ja apunta que seguirem parlant més endavant. D'acord?
Moltes gràcies, un plaer per mi. Gràcies.
Que vagi. Nosaltres esgotem el temps. Ara sí, moltíssimes gràcies per la vostra companyia, que acabeu de passar un bon cap de setmana i fins dilluns, on a partir de 11:45, ja ho sabeu, el Compromís Ciutadà tornarà a tenir una cita amb vosaltres i amb la sintonia de Ràdio Estel. Que vagi bé. Adéu.
Ràdio Estel.